Bona tarda. L'endemà de José Manzanera compareixent aquí a l'Hotel Suís valorant el mercat de fitxatges, les portes de l'hotel tornen a obrir-se.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Tancat el mercat de fitxatges i les pertinents explicacions i valoracions ja donades, avui dimecres és dia de començar a centrar-nos una altra vegada en la parcel·la futbolística i en la cita que aquest cap de setmana portarà al Centre d'Esports de les Illes Canàries. L'equip d'Antoni Hidalgo, que avui descansa, per cert, visitarà un Les Palmes més centrat els últims dies, els últims anys, volia dir, en la gent de la casa. Per això, avui, aprofitant aquest dia sense entrenament al Centre d'Esports, abans d'encetar demà la preparació d'aquest partit, posarem un ull a Gran Canària per conèixer els secrets d'aquesta escola que tants i tants futbolistes de qualitat ha portat al futbol espanyol, des dels Valerón en el seu dia fins l'actual Pedri, passant per tants i tants d'altres. Fa uns anys, en aquesta llista inclouríem segurament Gessé com a jove promesa. D'un temps cap aquí, la seva carrera ha anat decaient fins al punt de passar del Madrid o del Paris Saint-Germain a la UD un altre cop. Avui, en aquest Hotel Suís, escoltarem també el flamant nou atacant del conjunt Pio Pio.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Sergio Cubero a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
El tram inicial del programa estarà centrat a Gran Canària. Saludarem Jero Santana, l'ex del Sabadell i també de Les Palmes, però també escoltarem què ha dit Jesse Rodríguez a falta d'activitat aquí a la Nova Creu Alta. Després, entre d'altres, voleibol, futbol sala, la prova virtual que ha hagut de fer la nedadora artística sabadellenca Emma García i també la Covid Edition de la Llanera Trail.
I fora de l'hotel?
El Sevilla és el primer semifinalista de la Copa del Rei de Futbol. El solitari gol d'Ocampos li va valer a l'equip de Julen Lopetegui per eliminar l'Almeria, l'únic equip de segona que seguia en vida. Avui dos partits més d'aquests quarts de final, a les 7 Levante-Villarreal i a les 9 el Barcelona visitant el Granada, per demà quedarà el Betis Athletic Club. I Joao Félix ha donat positiu per coronavirus. L'Atlético de Madrid ha comunicat aquest matí el contagi del portuguès, que ja es troba aïllat al seu domicili. Finalment, Itàlia i Rússia són els primers semifinalistes de la Copa ATP de tennis, que juga a Melbourne com a prèvia de l'Open d'Austràlia. Itàlia ha derrotat França per 2-1 i els russos al Japó també pel mateix guarisme. Espanya ja va guanyar ahir 3-0 en el debut contra Austràlia i jugarà demà contra Grècia.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4 de la tarda, d'aquí un parell d'hores, a la Fuensanta, duel d'equips que estan a tercera divisió de Castella-La Manxa, però que estan acostumats a militar en categories superiors. Balompédica Conquense contra el Toledo.
Avui celebra el seu aniversari
Sant Isenya del Centre d'Esports. Avui fa anys l'encarregat de material del conjunt arlequinat, Jordi Branzuela. Felicitats!
I a les xarxes socials.
Avui hem canviat una mica l'ordre. Multitud de felicitacions a les xarxes socials pel Jordi Branzuela. Rescatem una del capi d'Àngel Martínez, la foto amb la famosa cadira de Marbella, però amb la moticona d'un pastís d'aniversari. Diu el futbolista gironí: felicito el gran Branzu, t'estimem molt, amic, que continuem gaudint de tot això.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web www.radiosabadell.com.
Tú sabes que esto se trata de encender la pista. Big Flow con Méndez.
La mano arriba. Si te gusta esta música, bailando siga. Esa nena está bien buena y sus amigas. DJ, no pare ahora que el ritmo motiva. La mano arriba. Yo quiero que tú bailes. Dale, no lo pares.
Gairebé 5 minuts per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
T'agrada el canvi de música o no?
Puc opinar realment?
Oh,
no m'agrada, no m'agrada.
No t'agrada?
Jo és que sóc molt clàssic per tot, i això també.
Mira que li hem demanat avui al Sergi Cubero que tirés una mica d'inventiva.
Innovat, està bé, això d'innovar, però...
Saps què és, però?
No. El meu bagatge musical es redueix a 4 cançons.
Si dic que és La Mano Arriba de Big Flo i Henry Mendes...
També et dic que si em poso els auriculars...
Potser l'escoltes, no? I tot?
Sí, sí, cançó, sí. Perquè...
Però si et dic Big Flo i Henry Mendes, evidentment el segon crec que el tens més ubicat.
Sí, home, va venir a Sabadell i tot.
Big Flo?
No.
Ni idea?
Ni idea.
Si et dic José Rodríguez?
Hombre, dempeus.
Doncs que soni una mica, va.
Vamos a ver que lo que ya está abajo, muévete, dame acción, siente el mundo.
Dius que no t'ha agradat aquesta, Sergi?
No massa.
Va, anem a provar una altra, La Ocasió, també de Big Flo.
Big Flo.
Daviel.
Then you promise, baby.
Dile a tu amiga que no me arruine la ocasión.
Sabies per això que Jesse estava fotut en aquest món, no?
Però a veure una cosa, o sigui, hem tornat a jugar a la Copa i ens toca anar a Eivissa per alguna cosa i m'estàs aquí intentant martiritzar al migdia o com va la...
No, però toca anar a les Palmes.
Mare
i ja saps
Déu.
Que el flamant nou fitxatge del conjunt Gran Canari és Jesse Rodríguez.
Sí, senyor.
Controlaves per això que també estava...
No, tenia, no. Sabia que era gairebé exfutbolista, el que no sabia que també s'havia anat al món musical.
Algun pal més?
Gairebé.
Espera't a dilluns a dir-ho, per si de cas.
Si no juga.
Va, això és veritat.
Ah, nosaltres, de moment, ja alliberats. Tristràs alliberats. Ja hem quedat alliberats. Jesse ja pot fer el que vulgui aquesta temporada, que no serà contra el Sabadell.
Avui, dia de descans, al Centre d'Esports. Anem a centrar-nos una miqueta. Sí. Ja us dic que el nom de Jesse Rodríguez serà el que ens ocuparà els primers minuts i d'aquí la conya d'escoltar una miqueta Big Flo, que és el seu mal nom artístic del futbolista de la Unió Deportiva Las Palmas del Gran Canari, Jesse Rodríguez. Però avui aquí a Sabadell, la veritat és que dia... excessivament tranquil. No hi ha hagut pràcticament res després de la voràgine, sobretot de dilluns.
Sí, el fet de jugar dilluns ha canviat una miqueta tot el que és l'agenda habitual del Sabadell. Avui estaríem parlant en una dinàmica normal de dia de tornar a la feina, de després del dia de descans. És al revés. Avui és el dia de descans després que ahir l'equip fes una petita sessió, una suau sessió de recuperació postpartit. I, per tant, no serà fins demà dijous que els homes d'Antonio Hidalgo no tornin a la feina i no comencin a centrar-se ja directament, això sí, menys dies per preparar-ho, però al cap i a la fi, dies suficients com per fer-ho en aquest partit de diumenge. Diumenge al vespre, cap a 8:45, aquest enfrontament a l'estadi de Gran Canària davant la Unió Deportiva Las Palmas.
L'entrenament de recuperació d'ahir va ser al Car de Sant Cugat, avui descans. Demà la tornada a la feina serà al Temple, a la nova Creu Alta, i després compareixerà Òscar Rubio en roda de premsa, el jugador lleidatà. A les Illes Canàries, on centrarem bona part de l'inici del programa d'avui, la cosa ha estat una mica més animadeta, no per la música de Big Flo, no sé si li hauran posat o no en aquesta presentació a Jesse Rodríguez algun dels seus temes, que al Sergi Garcés tant li han agradat i que crec que serà la sintonia del seu mòbil en quan surti d'aquest estudi, però explica'm una miqueta com ha anat aquest matí mogut allà a Canàries.
Mira, sentint, i ara tindreu oportunitat d'escoltar-ho tots plegats, per on han anat una mica les preguntes dels companys, però sobretot l'interès intent de no respondre de Jesse Rodríguez, et diré que em dóna molt que no estava l'ambient com per massa músiques i massa bon rotllo.
Què vols dir, que estava crispat el tema?
Home, a veure, el passat de Jesse a la seva illa i a l'equip gran de la seva illa, aquesta Unió Deportiva de Las Palmas, diguem-ne que no va deixar un massa bon record, les maneres potser de sortir una miqueta... Quin ha estat també el caminar del jugador canari des que va abandonar la Unió Deportiva Las Palmas. I avui hi havia algú més d'un i de dos que em sembla que li tenien guardada, sobretot per posar una mica en ordre. Estem parlant d'un jugador que ha tingut una trajectòria irregular, no ha acabat de brillar pràcticament allà on ha anat, sobretot segur que per als...
Mira que prometia, eh?
Sí, pels menys futbolers, pels que bé, es queden una mica amb el titular de la superfície, el seu pas pel Real Madrid va ser molt irregular. Un jugador que semblava, com dius, que havia de despuntar gairebé d'allò, era un nou Messi, era gairebé una alternativa...
Sí, el nou Cristiano, no?
Correcte. Res de res. La vida extrafutbolística, la vida personal el va derivar fora d'estar en el que havia d'estar.
És que té 27 anys, només.
No, és molt jove, és un jugador que realment li quedarien, estant bé, li quedarien 6-7 anys, sí, de bon futbol.
26 de febrer, per tant l'aniversari serà d'aquí a poc, però nascut el 93.
A Madrid va tenir problemes extrafutbolístics, extraesportius, anem a dir-ho així, la seva vida una pèl embogida a la capital espanyola, doncs no el va deixar brillar tot el que se li prometia. No parlo de palmarès, perquè al final formava part de plantilles que ha aconseguit èxits, però no amb ell com a primera espasa, ni molt menys. Aquí li perds una mica el rastre, i si el anem a buscar recentment, doncs home, el PSG, diguem-ne que tampoc és que hagi brillat. El PSG li dona la baixa en el mes de desembre, estava sense equip José Rodríguez, i a terra, doncs així... Ella ha arribat a dir que com a últim tren que li passava en el futbol professional, que a més era a casa, que a més era a la illa, com diem, a Gran Canària, i que no podia deixar perdre aquesta oportunitat.
Mira, estava pensant una cosa, i ara just per privat el Pau Durant m'enviava el mateix missatge, que és una carrera que si tu la veus a la inversa és meteòrica, eh? Les Palmes, Paris Saint-Germain, Real Madrid. El problema és que, clar, quan tens 27 anys i ha anat a la inversa, fa una mica de mal veure-ho així, de Madrid, Paris Saint-Germain, rescindit, per cert, al desembre,
sí, sí.
I ahir que parlàvem amb José Manzanera de com havia quadrat números al Cartagena amb aquesta obra d'enginyeria financera per poder fer fora 10 jugadors, encara que alguns fossin cedits, incorporar 7 o 8 i que aquí no passi res, el tanto també amb aquesta, perquè tu rescindeixes un contracte al Paris Saint-Germain que per poc que cobressis no era poc, i vens a la Unió Deportiva de les Palmes un mes després, per molt que siguis Gran Canari, per molt que hagis estat aquí, recordem el que va succeir fa no pas tant amb Isaac Cuenca, que no venia del Paris Saint-Germain, diria que venia de Turquia en aquell moment, crec que era el Bursaspor on havia estat, amb un contacte que m'imagino que no seria el de GC al Paris Saint-Germain, i no van deixar el Reus Deportiu inscriure'l a la Lliga, tot i tenir el contracte, perquè no es creia que el reusenc, pel fet de venir a la seva ciutat, baixés d'aquesta manera el caché. No sé com està el panorama i no vull aixecar suspicàcies, però...
Dos apunts. Un, algú va dir ara fa poc a Twitter això del límit salarial són els pares, en clara referència a altres històries. La primera, així, per deixar-ho amb interrogant. La segona, amb tot el carinyo del món, veient com va acabar el Reus Deportiu, va fer bé la Lliga en, sí, no empassar-se depèn quines històries. Jo crec que aquí la fiabilitat que pugui transmetre a les Palmes pot haver generat això, sobretot perquè això del límit salarial té tants aspectes a valorar que a mi personalment se m'escapa moltes de les coses. Però bé, en tot cas,
GC.
Protagonista avui en sala de premsa, GC Rodríguez, fitxatge, com et dic, carregat de morbo pel personatge, per la trajectòria, també pel seu passat com a jugador groguet, per tant, com a jugador d'aquest quadre canari. Avui li ha tocat donar la cara en roda de premsa i el primer, imagina la contundència del to de les preguntes que ha estat... ¿Te arrepientes? ¿Te'n penedeixes del teu passat i de tot el que t'ha succeït en el passat? Aquest és el nivell, Escoltem a José Rodríguez. En la primera argumentació que ha hagut de donar, ja et dic, aterres a la casa teva i la primera pregunta que et llencen és aquesta.
No estoy nada arrepentido del pasado que he tenido en el fútbol. Creo que he estado en los mejores clubes del mundo. Y bueno, con los mejores jugadores del mundo. He compartido vestuario. Pienso que no tengo por qué estar arrepentido, al contrario. Feliz porque nadie me ha regalado nada para estar en esos sitios, creo que de pequeñito me lo he ganado. Y la decisión, te digo, ¿verdad? Tenía varias ofertas de sitios extranjeros con buenos contratos y ayudas incluso para familia y cosas, pero yo al final ahora estoy en una situación del fútbol que pienso que el dinero no es lo importante.
Doncs això, que no ve, evidentment, per calés a la Unió Deportiva Les Palmes, José Rodríguez, sense donar massa explicacions al voltant del seu passat, però vaja, amb una roda de premsa que ha hagut de torejar una miqueta.
Sí, 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 bastant, O sigui, ja et dic que no ha estat un bany i massatge a la roda de premsa i la sensació que algú, com et deia abans, no que li tingués jurada, però sí que havia guardat alguna carta del passat i allò, ja ens trobarem, doncs ha arribat el dia de pagar el peatge. I avui a GC ja et dic que massa còmode no s'ha hagut de trobar en aquesta sala de premsa de l'estadi de Gran Canària. Com dius, ha evitat donar més voltes al passat, no ha volgut entrar tampoc en el record, no m'atreveixo a dir si bon o mal record, però del seu passat com a jugador del quadre Gran Canari. Vol centrar-se en el present, fa bé, en pensar només en el present i en el futur immediat, i sobretot la pregunta del milió que segurament s'estaven preguntant també molts seguidors arlequinats. Aquest diumenge hi ha un Las Palmas-Sabadell. Reforç de luxe per Pepe Mel a l'arribada de Jesse Rodríguez? Doncs ell mateix s'ha autodescartat i em fa a mi que no serà ni aquesta ni la que ve ni d'aquí tres jornades que veiem a Jesse Rodríguez ja amb la samarreta groga.
Creo que la época que uno el pasado del fútbol es el pasado. Vengo con la ilusión de un niño. Voy a resumir en eso porque es lo que siento ahora mismo. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, empezar el entrenamiento. Te voy a contestar, estar, si es por mí, estoy mañana. Pero si pienso con la cabeza y pienso bien para el equipo, no lo puedo ayudar ahora, hoy en día, ahora. Entonces lo que necesito es prepararme bien, físicamente, psicológicamente estoy aquí. Cuando yo me encuentre bien, el mío lo vamos viendo con el míster. Y estaré para jugar y ayudar al equipo cuando el míster lo considere. Mis ganas, si es por mí, juego mañana.
Important que psicològicament estigui allà, sí. Ho dic perquè abans estava fent memòria i amb això ja saps que soc bastant friqui televisivament parlant. Una exparella de Jesse Rodríguez i mare d'un dels fills, que no és l'únic, de Jesse Rodríguez, va ser concursant en un d'aquests programes de reality show, d'aquests que es tanquen, no sé si el Gran Hermano o una cosa d'aquestes.
A mi no em miris, jo vaig bastant perdut.
Si jo sóc Jesse Rodríguez, a part de la carilla que li ha d'imposar aquella senyora, et deixa pels terres. O sigui, es dedicava a destruir-lo dia sí, dia també, parlant de l'exfutbolista... Bé, exfutbolista no, perdó, eh?
Exfutbolista del Madrid.
Sí, abans sí. He fet una mica de conya. Exfutbolista, per exemple, del Real Madrid, com dius, o del PSG. Perquè ens fem una idea de la vida que ha acompanyat, que no dic que tot sigui culpa seva, bona part segur sí, però la vida que ha acompanyat fora dels terrenys de joc al nou flamant fitxatge en aquest mercat d'hivern de la Unió Deportiva Las Palmas.
Déu-n'hi-do, ja dèiem diumenge, quan va sortir la bomba, que els últims vídeos que l'havien vist ell entrenar precisament a Gran Canària, però pel seu compte no convidaven a l'optimisme en quant a la forma física. Ell mateix pràcticament s'ha autodescartat, com escoltàvem ara, pel partit de diumenge. Per tant, estarà en un procés gairebé d'adaptació de mini pretemporada, o de pretemporada sencera.
Sí, ell ha parlat de mini pretemporada individual, no? De posar-se a punt. Ha estat realista, com hem sentit a l'hora de dir que no arriba per jugar ja, que per gana sí, que per intenció d'ajudar sí, però que si vol ser just amb ell, i entenc que, com ha dit, amb el company d'equip, en aquest sentit, no pot fixar-se dates, i sobretot això, no ha volgut tampoc marcar-se a mig termini, Adri, data de reaparició. És evident que per diumenge, insistim, que tothom estigui mínimament tranquil, no jugarà contra el Centre d'Esports Sabadell. No, ja veurem quan torna o quan està a les ordres de Pepe Mel. Vol anar a poc, i avui el que ha desvetllat també en roda de premsa, a banda d'insistir un cop més en això, en que no arriba per jugar, ha volgut parlar una miqueta de com ha anat aquesta presa de contacte amb el tècnic de la Unió Deportiva de Las Palmas, el mític Pepe Mel. Recordem, el conjunt Gran Canari és d'aquests que està aquí a les portes d'enganxar-se de veritat a la part alta de la classificació. Partit complicat el que té el Sabadell aquest proper diumenge a l'estadi de Gran Canària. Doncs bé, avui insistim, Jesse Rodríguez parlant de com ha anat la primera presa de contacte, la primera conversa en privat ja amb el que és a partir d'ara el seu nou entrenador, Pepe Mel.
No puedo poner fecha, si te digo, si es por mí jugar mañana, por la ilusión, por las ganas, por la motivación que tengo, pero si soy realista y soy sincero, sé que ahora, mañana no estoy para jugar, necesito, como te digo, un periodo de adaptación, un entrenamiento, una adaptación con el equipo, ponerme bien y ya luego la conversación con el míster, como decía antes, ha sido muy positiva, hemos hablado de muchas cosas, le he dicho lo que yo pensaba, cómo iban las cosas, él también. Y estamos de acuerdo, como decía antes, ha sido una reunión muy positiva y yo salí muy feliz de esa reunión con el míster.
Doncs Jesse Rodríguez, parlant de la relació que acaba d'encetar amb Pepe Mel, a veure si d'aquí a res, a uns minuts, amb Jero Santana surt el nom també de Jesse, que hem de parlar amb ell de l'Escola Canària de Futbol. Demà torna dels entrenaments, per tant, certa normalitat al Sabadell amb l'entrenament a la nova Creu Alta. De cara a diumenge, partit a 8:45 d'aquí.
Sí, sí, hora de Sabadell, quarts de nou del vespre, hora sabadellenca, hora, algú diria peninsular, equivocadament, recordem que a Portugal van amb una hora diferent, i també que
ja Galícia haurien d'anar també, segurament.
Continua sent península ibèrica. Per tant, hora de Sabadell, una hora abans, o 8:45 a Gran Canària, i nosaltres ens hi posem a les 8, els del Sevilla en joc, tota la banda del Sevilla en joc, a partir de les 8, aquesta prèvia del partit davant la Unió Deportiva Les Palmes, 24a jornada ja del Campionat de Lliga, Adri.
No t'ha agradat, Big Flow? Sí, no la guardem per demà.
Jo no me la quedaria per la meva playlist, em sobra.
Doncs ja saps, Sergi, la traiem de la playlist, demà no sonarà GC. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
No són molts els jugadors o entrenadors que han estat al Sabadell i també Les Palmes. A la primera volta, per exemple, vam saludar aquí en directe a l'Hotel Suís a Paco Herrera. També tenim l'actual porter gran canari, Àlex Domínguez, en el seu dia a l'obrador arlequinat al futbol base. Parlant de porters, Naucet Pérez. A la llista trobem també Aridai Cabrera, ara l'equip canari, o Benja Martínez. Avui, però, saludarem Jero Santana.
El gran canari Jero Santana va entrar a la Unió Deportiva Les Palmes en edat benjamí i s'hi va estar fins debutar amb el primer equip Pio Pio. 4 partits va disputar segona divisió, més un a la Copa entre el 97 i el 98, quan encara estava al seu filial. No va poder consolidar-se allà, però i la seva primera experiència fora de casa va ser aquí a Sabadell, cedit per part del rival d'aquesta setmana, quan tenia 22 anys. El canari va gaudir de molt protagonisme en les primeres jornades amb Paco García Llamas com a entrenador. Després del relleu a la banqueta, amb Pedro Mari Uribarri, el seu rol va anar menys. En total, Jero va disputar 30 partits de Lliga amb la samarreta arlequinada, anotant 4 gols. Aquí va canviar també del lateral al mig del camp. Com a curiositat, el seu últim partit al centre d'esports va ser un derbi guanyat a la Nova Creu Alta contra el Terrassa. Va ser la primera de les seves dues experiències a la península. Del Sabadell va passar al Lanzarote i d'allà al Talavera. A mitja temporada, però, va signar pel Pájara Playas i ja no tornaria a sortir de les Illes Canàries. El Vecindario i el Villa de Santa Brígida van ser els seus últims destins a segona B, abans de rematar la seva carrera a tercera i regional, al Castillo i l'Arguineguín. Precisament on va penjar les botes va iniciar també la seva carrera com a entrenador, que l'ha portat a dirigir equips com el Telde, la Unión Viera o el Lanzarote. També el cadet de la Unión Deportiva Les Palmes, guanyant la Lliga Preferent. Des del mes de novembre entrena l'Estrella Club de Futbol, tasca que compagina amb la seva feina de professor.
I a més de tot això, alguna que altra vegada també ha fet de comentarista dels partits del Sabadell aquí a Ràdio Sabadell. Jero Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Compaginando los banquillos canarios con ese trabajo que decíamos ahora de profesor de educación física, ¿verdad?
Sí, así es, compaginando lo que se puede, porque aquí estamos un poco parados en el tema del fútbol, con el tema del COVID. Llevamos 15 días parados y bueno, ya con ganas de volver a la doble función y a entrenar también, porque sin fútbol parece como que uno le falta una parte de su vida, ¿no?
Tú es que siempre has estado vinculado al fútbol, ¿eh? Desde que colgaste las botas, empezaste como entrenador, sí. También como analista, o sea, no te has desligado nunca.
No. Aparte también me he formado, también tengo el curso de director deportivo, el secretario técnico, he estado metido en el fútbol siempre. Y bueno, fue el año del Arguineguín, ya el último año mío con 32 años. Quería seguir otro añito más, pero me ofrecieron ser el entrenador y desde ahí no he parado de entrenar todo cada año.
Incluso bueno, si... decía Jero que si no me equivoco, incluso en la etapa anterior del Sabadell en segunda A, hace unos años, también hiciste de espía, ¿no?, para los arlequinados.
Exacto, sí. Estuve trabajando con Miguel Roca también, que estaba ahí con el tema del Sabadell, haciéndole informes de los equipos que pasaban por aquí, por tanto por Gran Canaria como por Tenerife, que en aquella época, en la anterior del Sabadell en segunda A. Y bueno, también me lo pidió y yo encantado, ¿no?, de ser analista del Sabadell. Y le pasaba informes de los equipos. La verdad que siempre he vinculado todo al fútbol porque me encanta, porque es una pasión que vivo. Y bueno, estando aquí en las islas es un poco más complicado lo que es la salida a la península, pero también se trabaja bien desde aquí.
Recordemos tus etapas en Las Palmas y Sabadell, los dos equipos que se enfrentan este fin de semana. En el primer caso, claro, un gran canario llegando al primer equipo de la UD, eso debe ser el máximo, ¿no?
Sí, es el máximo, pero en aquella época era muy complicado. Las Palmas en aquella época... recuerda que venía de 4 temporadas seguidas en segunda B, y fueron los dos años que yo estuve en el primer equipo, en los cuales Las Palmas hizo un desembolso económico, pero bestial, fichando a jugadores de del calibre de Turu Flores, Walter Pico, Sandro, Agostinho, y Las Palmas tenía un equipazo, un super equipo. Catalanes también, como Sebastián Herrera, el central, había Merino, el padre del actual jugador de la Real Sociedad, tenían un equipo pues hecho a base de Tanolani, y para los filiales era muy complicado subir, ya para mí era un premio solamente estar compartiendo vestuario con ellos, y ahora es un poquito, entre comillas, más fácil llegar, porque económicamente pues el equipo no está muy bollante, y ahora pues la mayoría de los jugadores son canarios, son de la cantera o que regresan de estar en equipos peninsulares y que vuelven a la isla.
Luego,
entonces sí, en esa época era un poquito más complicado, pero oye, el éxito era estar ahí, y no pudo tener continuidad, pero luego también hice carrera y jugué al fútbol en muchas temporadas en segunda B y el resto en tercera.
Luego te pregunto por esa cantera canaria que siempre da sus frutos, pero recordando esa etapa tuya, son 4 partidos en segunda división más 1 de Copa, pero además en buenas plazas, ¿no? El único de titular es verdad que es el de Copa en el campo del Pajara Playas, pero tuviste algún minuto, por ejemplo, en Ipurúa, en Eibar o por ejemplo en el Sánchez Pizjuán, que me imagino que son recuerdos que no se olvidan.
Sí, no se olvidan, porque te digo que más que jugar tantos minutos es la experiencia, ¿no?, que coges estando en ese vestuario, estando en esos campos, con esas aficiones. Recuerdo un Sevilla en segunda división que, a pesar de estar el estadio a media entrada, son 30.000 personas, 30.000 almas gritando, y mi debut fue en Ipurúa. Te digo, pocos minutos, pero muchas experiencias. Coges muchas experiencias estando en un vestuario con jugadores de muchísima experiencia que luego continuaron en equipos mucho mayores, caso por ejemplo el Turu Flores, caso de Walter Pico, que venía de Boca Juniors, el Turu Flores venía de ser campeón con Vélez Sarsfield y luego se fue al Deportivo, Manuel Pablo, Valerón, jugadores que después hicieron una carrera, pues imagínate, ¿no?, la carrera que tuvieron, de estar compartiendo vestuario con ellos, entrenar a diario con ellos, era una experiencia diaria que no se olvidará jamás.
Viniste aquí cedido, de hecho, del equipo Pío Pío, y siempre has tenido buenas palabras de aquel año tuyo aquí en Sabadell.
Sí, yo empecé muy bien allí. Yo nada más llegar me lesioné y hice una pretemporada un poco irregular, y luego pues desde la primera jornada el míster, sobre todo Paco García Llama, confió muchísimo en mí, y bueno, se lo demostré también con goles y con buen juego. Y la verdad que la primera vuelta fue prácticamente de para marcar, porque me salía todo, el equipo estaba arriba y creo que teníamos un buen grupo. Luego, creo que no se tuvo mucha paciencia ese año, porque el grupo era bueno y yo creo que podíamos haber aguantado. Un par de malos resultados hicieron que hubo un cambio de entrenador, luego lo cogió Pedro Mario Uribarri, y bueno, con otro estilo, con otra forma de jugar. No digo que sea ni mejor ni peor, pero cambió un poco el estilo del equipo a un poco más aguerrido, más con más fuerza, y no resultó, y bueno, yo fui uno de los perjudicados en esa rotación, en ese cambio de estilo, y me vi ubicado casi siempre a ser el jugador número 12, o sea, casi siempre salía en las segundas partes un poco para resolver el partido, para ya cuando el partido estaba totalmente cerrado. Y bueno, al final los últimos partidos jugué titular, volví a marcar 2 o 3 goles, también en Copa con el Sabadell, y bueno, yo creo que mi experiencia fue muy buena. No pude repetir porque tuve que regresar a Las Palmas porque yo me iba cedido, pero la verdad que mi experiencia allí fue la primera fuera de las islas, y te digo, tanto todavía conservo amistades de allí, todavía ustedes me llaman, yo lo sigo al equipo porque la verdad que lo sigo, y lo seguí en segunda B, lo seguí en tercera y lo sigo en segunda. Y la verdad que muy contento, porque al final lo que uno gana en la vida son experiencias, más que sean buenas o malas, lo que gana son experiencias, y allí pasé, creo que de mis mejores etapas, por lo menos una de mis mejores épocas como futbolista.
Además de ese inicio de temporada que decías, con goles a última hora contra el Gabá, contra el Valencia B, que dieron muchos puntos, creo que fue 15 de 15, 5 victorias consecutivas en las primeras jornadas, y te cambiaron la ubicación en el campo, ¿no? Porque venías con una vitola y acabaste jugando más en el medio campo que no en el lateral,
sí,
¿no?
Sí, yo siempre fui un jugador que me moví bien, fui polivalente, me moví bien por varias zonas, empecé y acabé de lateral mi carrera. Pero también me movía de manera ofensiva, nunca fui un jugador defensivo, nunca fui un jugador, un lateral que de los que se quedaba atrás, era un jugador que siempre me proyectaba mucho en ataque y jugaba con mucha libertad. Lo que ocurrió es que cuando llegué, Paco García Llama ya tenía más o menos su equipo formado, y cuando yo entro en el equipo, pues un poco faltaba en esa parte más o menos central izquierda. Él jugaba con tres en el medio, pues ahí un poquito ofensivo, llegando ahí me ubicó ahí y le respondí en el primer partido, porque en principio no iba a jugar de titular, y ahí me quedé, y la verdad que sí, funcioné bastante bien y me sirvió para años posteriores reubicarme en esa posición. Fui un jugador más o menos que me fui moviendo en esas dos posiciones durante toda mi carrera.
Vamos al Jero entrenador. Siempre se ha hablado muy bien de la Escuela Canaria, como decíamos antes. Tú has dirigido diferentes equipos allí. ¿Cómo es el Jero Santana técnico, para entendernos, el perfil de entrenador?
Pues mira, casi siempre coges un poquito de todos los entrenadores que has tenido. Coges lo mejor, desechas lo peor y luego le das tu toque personal. Al final uno le tiene que dar su toque personal. Y siempre he sido un entrenador que, a ver, como buen entrenador canario, nos gusta mucho tener la pelota, nos gusta mucho el gusto por salir combinado, nos gusta mucho el jugador de calidad, porque aquí, como siempre decimos nosotros, aquí tiras una piedra y encuentras un futbolista. O sea, hay jugadores que juegan en la calle y jugadores que tienen muchísima calidad, porque aquí se juegan las calles al fútbol y los niños tienen muchísima calidad. Yo lo voy viendo desde el colegio mismo, que ya veo que los niños quieren balón, quieren tener la pelota, y quizá descuidamos un poquito más la parte táctica, que es en donde yo incido mucho. Ahí quizás soy más atípico a la hora de más entrenadores del estilo de aquí, porque sí me gusta mucho el tema táctico, me gusta mucho que el jugador conozca varias posiciones, me gusta mucho que mis equipos estén bien ordenados y bien colocados, y no es óbice para que luego cuando tengas la pelota despliegues la calidad técnica que tiene el futbolista. Yo veo el fútbol así y bueno, más o menos me ha ido bien a nivel de aquí de tercera división y también hemos jugado liguillas de ascenso y hemos estado a punto de ascender algún año con el Unión Viera, sobre todo, que nos quedamos en la última fase contra el Cádiz B, y al final acabó subiendo el Cádiz B, y el año pasado en el Lanzarote, pero claro, el COVID nos cortó un poquito todo esta buena dinámica de entrenamientos que estábamos haciendo.
Diría que tu etapa en la Unión Deportiva, antes decías que sigues al Sabadell, evidentemente sigues también en Las Palmas, pero además de ese paso que decíamos a finales de los 90, cuando empezabas la carrera como jugador profesional, también has dirigido a su equipo cadete más recientemente. ¿Alguna perla que pasara por aquella generación y que haya acabado llegando?
Pues mira, está Jeremy Pino en el
gran jugador
en el Villarreal, que es de esa época. Ya todo, es juvenil todavía, de último año. Todos los jugadores que pasaron por mi etapa están en filiales de Las Palmas, o en algunos han emigrado incluso a, creo que ahí está Seven también en el lateral izquierdo del Huesca, hay otro en el Zaragoza. Hay jugadores que venía una buena camada de futbolistas en varios puestos con mucha proyección. Jeremy salió justo prontito porque se peleaban por él, tanto Real Madrid, Barcelona, y fíjate dónde acabó en el Villarreal, y ya está en el primer equipo, o sea, ya está en una dinámica de prácticamente siendo titular. Y más o menos hay futbolistas, ya se veían desde juveniles, de los cadetes incluso anteriores, la generación anterior a la nuestra, que hay futbolistas, pero vamos, aquí en las islas, porque Las Palmas también pesca de Lanzarote, de Fuerteventura, de Tenerife, ahí está el caso de Pedri también, que es un futbolista maravilloso. Pues yo creo que hay futbolistas en Gran Canaria o en las Islas Canarias que son incluso superiores a Pedri. Así que imagínate cómo es el nivel aquí.
Buena frase, ¿eh? Buen sí. Titular, ¿eh?
sí, te lo digo. A ver, Pedri es un fuera de serie, porque Pedri tiene un componente que quizá, no está tan marcado el futbolista canario, y es que tiene muchísima personalidad y tiene muchísima tiene la cabeza muy bien amueblada. Ese es quizá la diferencia de que salga un Pedri y triunfe en el Barcelona desde el primer año que sale hasta a lo mejor futbolistas, y si te hago un símil, a lo mejor puede ser lo más claro, a un Jesse, por ejemplo, que quizá no llegó arriba, pero quizás le faltaba esa esa cabeza que tiene Pedri. Es, por ponerte un ejemplo, casi como los dos extremos, ¿no? El extremo muy positivo de dos personas, de dos jugadores que llegaron, pero quizá que Pedri tiene una madurez impropia de su edad, pero aquí futbolistas que juegan, vamos, muchísimos. Está Kylian, por ejemplo, que juega en Las Palmas, que ese futbolista, si lo llegas a ver en juveniles, era un futbolista que destacaba, pero solamente verlo tocar tres balones, dice, este es el bueno del equipo, este es el que va a llegar, este es el que va a destacar. Y bueno, ahí está en el primer equipo también haciendo grandes partidos. Pero quizá lo que nos falta aquí es que el jugador, cuando sale fuera, se le dé esa confianza, se le mime, se le diga lo que tiene que hacer y también trabajarlo, que lo estamos trabajando los entrenadores desde aquí, trabajar también la parte táctica y la parte física, que quizá ahí es donde nos superan, sobre todo en el ritmo de juego, los equipos de base de la península.
Pues el domingo a las 8:30 tendremos este partidazo, 8:30 de aquí, 7:30 de allí. Unión Deportiva Las Palmas, entras por Sabadell, y hoy hemos pasado por las islas para saludar a Jero Santana y que nos explicara, Jero, lo que es, lo que estabas contando ahora, Jero, un poco la manera de ser del fútbol canario y de lo que se encontrará allí también el Sabadell. Jero, como siempre, un auténtico placer saber de tu vida, de un poco el fútbol gran canario, lo que nos encontraremos por allí, y simplemente toda la suerte del mundo en los proyectos que tienes entre manos.
Muchas gracias y encantado de que siempre me llamen. La verdad que es un honor y un placer hablar con ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Afegim, per cert, un apunt més que acabem de conèixer fa una estona de segona divisió amb el relleu a la banqueta del Fuenlabrada i la destitució de Sandoval, un exarlequinat que precisament aquesta temporada ha passat pel Portes Giratòries, com és José Luis Oltra, agafa les regnes del conjunt madrileny. Per tant, Oltra, nou entrenador del Fuenlabrada. Ara sí, deixem el futbol, anem a les piscines perquè l'Open dels Estats Units de les sèries mundials de natació artística ha tingut un escenari completament diferent de l'habitual. Acostumats a competir davant dels jutges, en públic i en una piscina preparada per l'ocasió, podríem dir, aquesta vegada el format de la prova va ser virtual, o està sent virtual, perquè encara no ha acabat. Dissabte, la sabadellenca Emma García i Pau Ribas van gravar-se a la piscina on habitualment entrenen, això vol dir el CAR de Sant Cugat, i no serà fins al 20 i 21 de febrer quan coneixeran les valoracions online dels jutges de la competició. Emma García, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
I tu? I gràcies per atendre'ns, perquè si no m'equivoco, Emma, diria que estaves just a l'aigua, no, entrenant?
Sí, just ara hem començat i acabo de sortir.
Doncs t'ho agraïm, ara et deixem anar una altra vegada cap a la piscina. Però abans, explica'ns una miqueta aquesta sensació. Abans d'una prova sempre hi ha el caliu del públic, estàs fora de casa, amb les competidores i els jutges per allà. Com ha estat això de gravar-vos en una piscina on entreneu sense ningú més? Una mica fred, no?
Doncs sí, la veritat ha sigut una mica estrany perquè, clar, totes les competicions que fem, sempre fem el viatge, l'adaptació, una mica toques la piscina, veus a la gent dels altres països, ja vas agafant d'ambientillo i de més, i llavors, clar, a l'hora de sortir de les grades, veus els jutges en directe, i això no és una adrenalina que no hem tingut aquesta vegada, però bueno, hem tenit la sort que l'equip va poder venir a veure'ns, respectant l'espai de seguretat i tot això, i una mica, pues, sí que vam tenir una mica més de suport, però bastant diferent, la veritat.
I més o menys nervis per fer-ho així? Perquè al final, clar, la pròpia competició t'aporta ja una certa angoixa, una tensió d'anar a competir, d'estar concentrada, etc. Aquí, clar, teníeu les companyes, però com és tan fred, no sé si això et provocava anar més sobresegur i menys nerviosa, o al revés, si faltava aquest punt de tensió.
Bueno, jo no soc una persona de ficar-me molt nerviosa, però sí que és veritat que la tensió aquesta i l'adrenalina aquesta, doncs, pues, no ha sigut el mateix. A més, estàvem bastant concentrats en que havíem de fer les dues rutines, els dos balls al mateix matí, i clar, és un desgast bastant important, i estàvem com molt centrats, com si fos més un entrenament que quasi una competició, i vulguis o no, al final es nota.
Vau fer, com dius, les dues rutines, la tècnica i la lliure, en aquest duet mix del USA Open World Series virtual. La lliure era nova, del musical Cats. Què tal l'estrena? Esperant una miqueta, suposo, ara la reacció, no?
Sí, perquè la veritat és que ha quedat bastant xulo. Ha agradat molt tant l'equip, que no l'havia vist, i els feedbacks de les entrenadores que hem tingut, que no l'havien vist tampoc, doncs ha agradat bastant. Sí que és veritat que hem de modificar alguna coseta encara, perquè està així una mica verd per així dir-ho, i volem veure també el feedback dels jutges de cara al dia 20 i 21, quan surtin els resultats i tot. Però de moment està quedant molt guai i ens sentim molt còmodes nedant-lo. Creiem que és una aposta bastant diferent i atrevida i que pot agradar molt a la gent.
L'altra rutina, amb Hansel i Gretel, aquesta ja l'havíeu posat en escena a París, a l'Open de França, per tant, potser no l'heu entrenat tant com voldríeu, però sí que la teníeu molt més per la mà, no?
Sí, exacte. El que passa és que, al ser una rutina tècnica, també necessitem bastantes hores de dedicació per no perdre bé, diguéssim, tota la part tècnica. I sí que és veritat que, com ens hem centrat molt en el lliure, doncs hem punxat una miqueta més del que volíem, però bueno, tot és treballar-ho, però bé, les sensacions prou bé.
Clar, heu competit ja, ho vau fer el dissabte, que era 30 de gener, i els resultats dels jutges de la competició el dia 20 o 21 de febrer. És que passa un mes directament entre una cosa i l'altra.
Sí, és una mica surrealista, però bueno, esperarem.
I mentrestant, suposo que anar entrenant, clar, aquest format una mica peculiar, no sé si ha vingut per fer-nos tots una idea que haureu de fer més d'una prova d'aquest tipus, o si creus que això de competir de forma telemàtica quedarà en una anècdota el dia aquell que els de la ràdio em van trucar per explicar què tal d'entrenar a la piscina d'entrenament, però competint de forma virtual i ja està. Com ho veus tu?
Doncs per ara sí que sabem que l'Open de Canadà també serà així online, però totes les altres proves de World Series en principi sí que són presencials, però jo crec que depèn de com evolucioni el tema del Covid i de més, doncs potser fan una valoració i algun altre campionat d'aquest s'ha de fer així online. Encara que jo espero que no, perquè realment les sensacions són molt diferents.
La propera cita a l'agenda quina és per vosaltres?
París. A l'abril.
I aquesta sí que en teoria és presencial o no?
Sí, en principi sí.
Doncs que quedi això, en el que dèiem ara, no? En el dia aquell que vam competir d'aquesta forma, al Canadà em deies que també, però també de tant en quant va bé el viatge, el trobar-te amb competidores, el tornar una mica a la normalitat que s'agraeix tal com està el panorama. Et deixem tornar a la piscina.
Exacte.
Et deixem anar un altre cop a entrenar. Emma García, nedadora sabadellenca, una abraçada, ànims.
Moltes gràcies, adéu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Malauradament, en els últims mesos, durant tot l'any pràcticament que portem des del març passat, estem fent-nos un fart d'explicar històries com la que acabeu d'escoltar ara amb la Emma García o la que a partir d'ara, en els pròxims minuts, ens ocuparà, perquè la Llanera Trail també ha hagut d'adaptar-se a les actuals restriccions. Res a veure amb la natació artística, res a veure amb World Series a l'Open dels Estats Units, però igualment afectats per culpa d'aquesta pandèmia. La Llanera haurà de fer una edició especial, una COVID edition d'aquesta edició del 2021 en format semivirtual. En condicions normals, potser ara tindríem les cames carregades després d'haver estat corrent pel Rodal l'últim cap de setmana. La prova ja es va passar a l'abril i ara han decidit obrir-la a un cap de setmana sencer en aquesta COVID Edition, marcant el recorregut perquè els participants puguin fer-la al seu aire quan vulguin entre el 10 i l'11 d'abril per evitar així aglomeracions. Un dels responsables de l'organització de la Llanera és el David Fernández Oliver i ja ens escolta. David, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Com ha anat això d'acabar optant per aquest format semivirtual?
Bueno, doncs és quasi bé l'única opció que ens ha quedat per poder celebrar una llanera. No teníem gaire més alternativa ara mateix.
De normal hi ha una mitja i una marató. Aquest cop serà circuit de 10 quilòmetres i de 25 per poder triar, no?
Exacte, sí. Farem 10, bueno, aquest circuit, com deies, de 10, apte per tothom, perquè que pugui córrer a qualsevol tipus de gent que s'hi animi, des dels més ràpids fins als que s'inicien, i després un de 25. Avantatges que tenim aquest any: no tenim talls de temps, tothom pot anar al seu ritme, al seu aire, no hi haurà escombres que t'estiguin apretant, per tant, jo crec que tothom es pot animar a fer la distància que vulgui, inclús fer un dia 10 i l'altre dia 25, o en revés, però ja decisió de cadascú.
Paraules majors, per això. Acabar el cap de setmana amb 35 quilòmetres seria passar-nos, ja.
Bueno, nosaltres deixem l'opció. De fet, hem rebut ja alguna gent per xarxes que ens preguntava per la marató. Doncs, bueno, he vist comentaris de gent que ja valorava fer dues voltes al circuit de 25. Tot és qüestió de gustos.
I de forma física, també t'ho dic. Serà similar, per això, el recorregut, adaptat, evidentment, però per fer-nos una idea semblant al que ens podíem haver trobat algun altre any?
Sí, aviam. Sí, l'essència de la Llanera continua sent el mateix. Sí que és cert que hi ha algun tram nou i algun altre que hem decidit no passar-hi, perquè ens requeria fer-hi, bueno, amb el pas de temporals i ventades últimes i tot, ha quedat algun tros que s'hauria de netejar bastant. Com que som la gent que som ara mateix, doncs per poder tirar endavant tota la cursa hem buscat alternatives, però bueno, l'essència continua sent la mateixa.
I entenc que aquell cap de setmana, el 10 i l'11 d'abril, el marcareu perquè la gent ja se'l trobi allà? Serà feina, no sé, del divendres al vespre o del dissabte a primera hora del matí d'anar a marcar-ho tot? O com ho fareu, això?
Sí, bueno, de fet serà feina dels dos dies. Començarem divendres a marcar-lo perquè pugui estar ja preparat pels més matiners de dissabte. Dissabte al matí sortirem també a repassar. Dissabte a la tarda s'haurà de tornar a repassar per veure si falta alguna marca o ha passat alguna incidència, perquè també estigui preparat per tota la gent de diumenge.
I en aquest tipus de formats més virtuals als quals ens hi estem acostumant, com deies tu, perquè no hi ha un altre remei, hi haurà classificació també com a tal? Caldrà, no sé, enviar l'activitat a través d'aquestes aplicacions que serveixen ara per córrer, a través del rellotge o del mòbil mateix, o com anirà aquest tema?
Hi haurà classificacions. Aquest és un tema que encara no el tenim tancat, perquè estem de fet valorant i encara no hem decidit quina opció agafarem, però sí que serà una edició competitiva, és a dir, hi haurà classificacions tant en cursa de 10 com en cursa de 25. El que encara no podem dir és quin serà el mitjà que utilitzarem per establir aquestes classificacions. Però bueno, els propers dies, setmanes, ja quedarà tot actualitzat a la web, hi haurà recorreguts, hi haurà inscripcions, hi haurà tota la informació que ara, de moment, encara no podem donar.
Queda temps, per tant, i encara serà un format així una mica diferent, potser en format contrarrellotge, no?, que dirien en el ciclisme, d'anar sortint cadascú al seu aire, de fer-se el seu temps sense cap referència d'altres competidors i després trobar-nos el tema de la classificació al final. Les inscripcions encara no són obertes, oi?
No, exacte, encara no estan obertes. Volem tancar encara tots els serveis que tenim pendents, doncs això, com el tema de la classificació, tot el tema del reglament, perquè també l'hem de refer. Ja no ens serveix el reglament, diguéssim, de la Llanera clàssica, hem d'adaptar el reglament. Un cop tinguem tot això lligat, publicarem dates d'inscripcions, reglaments i ja engegarem tota la maquinària.
Sempre es parla d'un percentatge bastant baix, no sé si al voltant del 5 o del 10% dels inscrits del que seria una cursa normal. Quina previsió teniu? No sé si us heu fet a la idea de quants creieu que poden animar-se a inscriure's en una llanera virtual, com serà aquesta?
La veritat és que no n'hem fet ni cap projecció ni hem fet números, aviam, de quanta gent ens agradaria que hi anés. Evidentment ens agradaria que hi anés tothom, val? Nosaltres hem decidit fer aquesta Llanera Covid Edition perquè el que no volíem és que la ciutat es quedés sense la seva cursa de muntanya.
A partir d'aquí, nosaltres la muntem amb el mateix carinyo i la mateixa empenta en hàgim de córrer 20, que en corrim 800, que seria el màxim de les edicions normals.
I acabo. Al vostre web ja dieu que serà un fins aviat, que la idea, per exemple, ara que dèiem que no tindrem una marató com a tal, és que sí que la tinguem en el 2022. Per tant, una miqueta el que li comentàvem ara a l'Emma García, en un àmbit que no té res a veure amb això, però que sí que és igualment adaptar-se a la pandèmia, al coronavirus, la idea és que això quedi en una anècdota i que, tant de bo que passi ràpid el tema de la pandèmia, al 2022 puguem tenir una llanera sense aquest cognom de Covid Edition al darrere, no?
Totalment. Aviam, la llanera i la intenció de la llanera és el 2022 tornar amb el seu format de mitja marató i de marató. El que hem fet aquest any doncs, és això, adaptar-nos al que creiem que podrem fer i de cara a l'any que ve les intencions continuen sent les de sempre, mitja marató i poder buscar noves alternatives al circuit.
Doncs David Fernández Oliver, li donem dues voltes aquí a la redacció a veure si ens animem amb la de 10 o amb la de 25. El doblet ja et dic jo que complicat, però potser la de 25 sí que ens animem. Moltes gràcies i anem parlant aquests dies, aquestes setmanes. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts i les 3 de la tarda anem al vòlei pas de gegant del femení del Club Natació Sabadell per certificar la seva classificació per les fases d'ascens. Les nedadores no van fallar davant del Manacor i van aprofitar l'ensopegada del Bordils per ampliar el marge sobre les gironines a 5 punts. Les Dugo Gotutzo, a més, són líders del grup B de la Primera Nacional, tot i que el Sant Cugat té dues jornades pendents i podria col·locar-se primer. El que demana el tècnic a les seves jugadores és anar ficant pressió a tots els rivals que vagin endarrerits en el calendari.
Yo le decía a las chicas que hay partidos que los demás suspenden, aplazan por COVID o por lo que fuera, y bueno, nosotros cada vez que miran los resultados de la clasificación y del fin de semana y ven que ganó Sabadell, es malo para ellos porque les obliga a tener que ganar, ¿no? Nosotros ya tenemos los puntos y es cierto, San Cugat, por ejemplo, hipotéticamente está por encima nuestro si gana los dos partidos que tiene, pero los tiene que jugar y los tiene que ganar, y esto es lo importante.
El panorama a la primera masculina és ben diferent. Roquetes i Natació Sabadell tenen més que encarrilada la seva classificació per fases i només una ratxa catastròfica ho impediria. Res fa pensar que això pugui succeir, i més si el club té actuacions com la de l'última jornada, en la qual es va imposar 3-0 al quart classificat. L'Olot, Jordi Aris, és jugador de l'equip.
Hem recuperat a dos titulars que per fi ja han pogut entrenar, van poder entrenar la setmana sencera amb nosaltres, i lògicament ara ja agafaran la rutina de treball. Que, bueno, per nosaltres, lògicament, són dues persones claus, segons l'Alberto i el Pitoni, el nostre punta, que en recepcions dona moltes sortides. I, bueno, que lògicament, l'arribada d'aquests dos jugadors ens ha donat aquesta tranquil·litat.
Aquest cap de setmana toquen compromisos en teoria assequibles pels dos sèniors del club. El masculí rep a les naus al Balàfia de Lleida dissabte a 4:45 de la tarda. Al vestidor saben que davant d'aquest perfil de rivals no poden fallar.
En aquest partit contra el Lleida estem obligats a sumar els 3 punts sí o sí. És veritat que, lògicament, com tots els equips de la Lliga, ells tenen les seves cartes, els seus jugadors, que saben com intentar dominar el partit d'alguna manera, però lògicament nosaltres també sabem com juguen ells i quins són els seus punts dèbils per intentar treure els 3 punts de manera fàcil. Jo crec que si nosaltres seguim treballant amb la intensitat que ho estem fent fins ara, no hi ha d'haver més problema que el que ens puguin sorprendre.
I l'endemà el femení visitarà el Sant Boi, un rival que es creix quan actua com a local. Gotutzo ha posat un parell d'exemples sobre per què no poden badar aquest cap de setmana si volen mantenir-se al capdavant d'aquesta primera nacional.
Sant Boi és molt fort en su campo. Por lo menos ya le ganó a Sant Just i a Garden de esa manera, ¿no? Un domingo a la mañana, tempranito, en esa pista tan difícil. Así que ojalá lo podamos sacar adelante, porque entonces ahí sí ya esperamos con tranquilidad el duelo con San Juan.
El partit arrencarà a les 10 del matí de diumenge a Sant Boi.
Hotel Suís. Electro is the rhythm, Michael and
James, they can't get no better out on... I els últims minuts pel futbol sala, perquè l'amics del Pou, Nou Escorial, es manté líder del grup 3 de tercera divisió. Després de derrotar 2-4 al Vacarisses, és la segona victòria consecutiva que els permet afrontar les 4 jornades finals de la primera fase amb 3 punts i un partit menys per sobre del segon classificat, l'Olímpic Floresta. Tot i encaixar un gol en el primer minut, l'equip de Francis Barragán va saber donar-li la volta i als 7 minuts de partit ja havia capgirat el marcador. El Vacarisses es va empatar a punt del xiulet de la mitja part i la segona meitat va ser més igualada, però l'amics del Pou es va imposar en els últims 10 minuts. Aaron Plaza, golejador per partida doble, analitza així l'enfrontament.
Bastante redondo, pero bueno, hay días que, bueno, cada partido es diferente, pero bueno, estuve bastante bien, pude meter 2 goles para el 1-2. Y luego vino el empate y bueno, y luego el equipo pues sufrió en defensa, pero bueno, supimos adelantarnos y sacar los 3 puntos.
Un partit que va ser emotiu, per cert, per l'Aaron, que ha pogut compartir pista amb el seu germà Iker. Diumenge, l'amics del Pou Insercat s'enfrontarà al CSR Castelldefels, QE, amb 0 punts. Qualifica el jugador de l'equip dels Marinals de partit trampa aquest enfrontament.
Ahora vienen partidos trampa porque bueno, CSR, pese a que no ha sumado muchos puntos, pero bueno, a la que vayas a un partido desconcentrado, un poquito más, o lo que te digo, que puede, cualquier equipo te puede dar sorpresa, así que tenemos que ir como si fuera siempre una final y lo que te digo, para sacar los 3 puntos y sin perder.
El grup Zarraona, de la seva banda, va descansar, però el proper partit és un duel directe per entrar a les 3 primeres posicions contra el Santpedor. L'entrenador Darío Martínez assumeix el partit amb optimisme i apela sobretot a les dinàmiques dels dos equips per endur-se els 3 punts.
A mi em va agradar molt la primera volta. De fet, tota la volta per mi va ser l'equip que amb millor proposta de futbol sala. Però vam perdre el seu jugador més important, que va passar a jugar a segona B, que venia a segona B. I això, juntament amb una dinàmica que no acaba de ser tot bona, jo crec que els hi pot passar factura. A casa són forts, però això, jo crec que arribem en un punt a nivell emocional una mica potser millor que ells, a diferència de la primera volta.
L'equip sabadellenc afronta les 4 últimes jornades amb el repte majúscul d'entrar en les places de promoció d'ascens, juga 3 partits contra rivals directes que l'entrenador defineix com 3 finals.
Dels 4 partits que ens queden, doncs, un és Olesa i l'altre són els 3 rivals que estan, però estaven per sobre nostra. Sí, són partits que... Confio en això, no? Que aquests 3 partits que hem guanyat seguits no m'ha estat a un nivell molt elevat, però que un cop coneixedors de que són finals, us ho has dit, puguem treure la nostra millor versió i competir com cal.
Per tant, partits decisius els que venen ara pels arraonistes, que són 5ens a la classificació, a 3 punts del tercer classificat, però amb un partit menys. Moment per repassar el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís, com gairebé tots els dijous, amb el Pau Vituri, que us acostarà la prèvia en el dia que el Natació Sabadell de Waterpolo femení marxa cap a Itàlia per disputar aquesta fase classificatòria de l'Eurolliga de Waterpolo, defensant títol continental. Les noies de David Palma, també passarem per la Nova Creu Alta, en el dia del retorn als entrenaments dels arlequinats i amb la roda de premsa d'Òscar Rubió, la prèvia del Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil, i ara que parlàvem de futbol sala, els dos partidassos que tindrem a la segona B, l'Hospitalet Bellesport Escola Pia i també el Club Natació Sabadell Aliança Mataró, partit de Colíders aquí a Sabadell. Amb el Sergi Cubero al control de so i el Pau Vituri i el Pau Pasqual a la redacció, avui ens acomiadem enviant-vos, com sempre, una abraçada enorme i recomanant-vos radiosabadell.fm o les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook o Twitter, on trobareu totes les notícies del dia aquí a Sabadell i també els àudios dels nostres podcasts, incloent-hi també aquest Hotel Suís. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.